por parte de la Dirección General de Consumo, y esto lo que está haciendo pues es que no haya nadie que se quiera hacer cargo, que quiera estar en la dirección de una asociación, y consecuentemente van desapareciendo. Indudablemente, si no hay ningún tipo de ayuda ni ningún tipo de subvención, pues nos veremos también abocados a la desaparición. Será la primera comunidad autónoma de España que no va a tener representación de los consumidores en ningún órgano.
Són les 9:04, més notícies a les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Sovint, quan pensam en fàbriques o indústries, les ubicam automàticament fora de les ciutats, a grans àrees com els polígons, per exemple. Però en aquells barris només hi trobam magatzems i empreses que, en naus immenses, custodien màquines i materials de grans dimensions. Hi hagué un temps en què les factories s'ubicaven a les ciutats i quan la legislació higienista les traslladà fora dels centres urbans, començaren a créixer en àrees extramurs als voltants de les primeres barriades obreres, com el cas de Santa Catalina, Son Espanyolet o la Soledat a Palma. Avui, els seus vestigis ens acompanyen quan passam pels seus carrers i encara distingim les grans ximenees que s'hi conserven, com la de Can Ribes o la que hi ha a l'interior del centre Flassaders de Ciutat. Ens recorden que allà hi treballava molta gent i que s'hi produïen tot tipus de béns. A Balears queden pocs exemples de patrimoni industrial. Algunes fàbriques resten tancades i en procés de deteriorament. Unes poques han estat protegides i, en el millor dels casos, s'han reconvertit per a usos culturals. Totes elles amaguen no només les històries personals dels treballadors i treballadores, dels veïnats i veïnades, sinó que també ens parlen de la nostra història recent. Avui sabrem un poc més sobre Can Ventosa a Vila, la fàbrica Ramis d'Inca i Can Puig a Solla. L'Espai Cultural Can Ventosa, al carrer Ignasi Wallis de Vila, a Eivissa, alberga un auditori en 500 localitats, la Biblioteca Municipal, el Patronat de Música i un grapat d'aules per a teatre, música i tallers, a banda d'una llar per a gent gran. Un temps va ser fàbrica de punt i la infraestructura industrial més important de l'illa. Avui tan sols en queda la façana i algunes dependències que ens recorden aquell passat. Marga Torres és assessora lingüística a l'Ajuntament, a més d'investigadora.
Aquest edifici es va fer nou. Es va començar la construcció cap als anys 23-24, perquè la inauguració és l'any 1925. I és un edifici ja que té una concepció de fàbrica. Vull dir que en aquella època aquests terrenys eren, no hi havia res construït al voltant. Vull dir, eren horts, llavors cap d'un temps camp de futbol, etc. A poc a poc es va anar urbanitzant al voltant de lo que era la fàbrica, però en un principi era un gran edifici a l'entrada de Vila, de vores a carretera de Sant Antoni, com és ara, que és Ignasi Wallis, però segueix sense carretera de Sant Antoni. Però que llavors l'any 25 és quan s'inaugura aquest edifici, que és la fàbrica de mitges i de calcetins de Can Ventosa. Aquesta fàbrica que està situada en aquest edifici, estava situada en aquest edifici, ara ha quedat una part molt petita quan es va fer la remodelació com a centre cultural. I aquesta fàbrica ja era per donar cabuda a tota la maquinària que duien de Barcelona, donar treball a unes 150-160 dones, que eren les que treballaven aquí. La importància d'aquesta fàbrica és que per primera vegada a Eivissa, bé, és de les fàbriques que de veritat es pot parlar de fàbrica a Eivissa, perquè com a indústria important hi havia la salinera, i llavors tot el moviment d'esport, i essencialment era la producció agrícola, ramadera, una producció primària, diguéssim, estem parlant d'abans de les arribades turisme. Sí, que començava a haver-hi tallers, hi ha altres tallers, hi ha altres fàbriques més petits. En tot cas, aquesta és la més gran, de les que s'obrin més prompte, més grans, i la que dona major possibilitat de feina a mà d'obra eminentment femenina. Per dir que totes aquestes dones feien feina a la fàbrica, ja no eren comissionistes que estaven a casa seu i els hi duen la feina i després se l'emportaven, sinó que venien a complir un horari a la fàbrica i són dones que ja estan assegurades i tenen un sou. Cosa que no sé, fins que arribes turisme, aquestes condicions no s'adonen de forma general, diguéssim.
Una d'aquelles treballadores de Can Ventosa va ser Margalida Roig Colomar, més coneguda com a Margalida Llogat, que va tenir un destacat paper com a sindicalista als anys 30. El seu fill petit, Pet Llogat, n'és el portador de la seva memòria.
Sa mamà hi va treballar des dels 14-15 anys fins als 26, que la van agafar per presa. La van empresonar perquè va formar sindicat ell junt amb una altra dona, de dones, per les dones de Can Ventosa. El primer sindicat que hi va haver, jo crec, fins i tot a Balears, diria. Perquè només exclusivament per les dones, crec que no n'hi havia cap altre. A Eivissa, segur. I diria fins i tot a Balears.
Marga Torres ens explica el paper de Margalida Llogat en la Fundació d'Unió Obrera Femenina, que forma part d'UGT.
És una cosa que s'ha constatat, no? En Margalida Roig, en aquest cas, va ser pionera en el món del sindicalisme femení aquí a Eivissa. I en Margalida Roig, com altres companyes seues, vull dir, i representen una petita minoria de dones que en su viure a Vila o als voltants de Vila varen tenir l'ocasió de treballar, diguéssim, a una fàbrica, vull dir, en el món de la indústria, perquè la majoria de les dones d'aquella època aquí a Eivissa, si eren les de Vila, normalment s'ocupaven de seus cafès de cada dia, com a totes altres bandes del món, i si era la ruralia, en el camp s'ocupaven de les feines del camp. No hi havia cap tipus de reconeixement a la seva feina.
Va encapçalar la convocatòria de vaga de les treballadores de la fàbrica de Can Ventosa el 1936, tal i com recorda el seu fill.
Ella va voler mirar per les treballadores i no cobraven el que havien de cobrar i varen demanar un augment de sou. Varen demanar, com no els hi varen voler en un principi, varen demanar auxili a l'alcalde d'Eivissa. I el sindicat, varen... I hi va haver una mica de rotllo per aquí, i el sindicat de Saliners, que eren el sindicat fort d'Eivissa, varen dir-li de fer una vaga general a tota l'illa. I varen anar i varen fer, decretar, junt a les dones i el sindicat de Saliners, una vaga general, però, clar, la varen posar per dia de 8 de juliol del 36.
La mala sort va fer que el decret de vaga que sol·licitava les millores de les treballadores de Can Ventosa coincidís amb la de l'alçament militar que inicià la Guerra Civil.
El que demanaven eren millores, essencialment millores salarials, i justament es varen posar en vaga, vull dir, se va crear la Unió d'Obreres d'aquí, com una filial de la UGT, perdó, i es varen declarar en vagues 13 de juliol de l'any 1936. I altres sindicats obrers en solidaritat també presentaren papers de vaga justament el 18 de juliol, el dia que començava la guerra. De manera que llavors la represàlia contra tota aquesta gent va ser immediata, per dir que na Margalida Roig, que era la presidenta de sindicat i sé que havia presentat els papers de vaga, la varen empresonar ja en agost de 1936.
Declarada la guerra, Margalida Roig fou empresonada. Va ser la primera dona que anà a la presó una vegada iniciat el conflicte. Se la condemnà a cadena perpètua per delicte consumat d'adhesió a la rebel·lió i se li imposà una elevada multa. Va ser ingressada juntament amb altres treballadores a la presó de Can Sales de Palma. El 1943 li fou commutada la pena perpètua per una condemna de 12 anys i un dia i pogué tornar a Eivissa, on finalment fou indultada el 1946.
Jo de la fàbrica conservo vora la fàbrica feta, tot aquí, les naus, i els militars i les dones dels militars que venien a buscar perquè era l'economat militar. Ja quan jo era petit, perquè fins als 60, cosa així, va ser quan es va tancar i es va transformar l'economat. Però jo, com vivia dalt Vila, en aquell temps no baixava molt, en què apareix les distàncies molt, molt grosses o molt petites, llavors eren molt grosses.
Llavors, el 56, quan es va vendre, és a dir, quan van llevar la fàbrica d'aquí, ho passaren tot a Mallorca, es va vendre a l'Estat. I d'això es va fer l'intendència, va ser un edifici militar. I aquí, bueno, es va fer servir per... com a edifici d'intendència, fins que va ser en els anys 90 que hi va haver-hi una permuta i finalment aquí es va construir el Centre Cultural Can Ventosa.
Tres Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Cuando vas de atrás adelante, a mí me es más fácil correr, porque siempre pienso, venga, a ver si la cojo.
La gent s'enfila allà on sigui.
I és un recorregut molt exigent, molt més del que m'imaginava.
Era més pujada que baixada, i això me pot afavorir.
I bueno, a 300 metres, me veia con mucha fuerza, tenia moltíssimes ganes de ganar.
Tot va ser una mena d'explosió atlètica.
És un temps estratosfèric.
Dilluns a les 9 del vespre, Fem quilòmetres a IB3 Ràdio amb Joan Martí. Enguany, el resum de l'any el faim amb tu. Envia'ns una nota de veu al 646 93 45 01 i explica'ns un record, una escena o un moment destacat d'aquest 2021. Comparteix Nadal amb IB3. Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
El 1995 s'inaugura el Centre Cultural Can Ventosa. Carles Fabregat en va ser el director entre 1999 i 2011.
Jo penso que nosaltres, em refereixo a l'equip que vam fer, que vam treballar aquells anys, vam donar una empenta molt forta a Can Ventosa, que era pràcticament l'únic espai a Eivissa, i en certa manera continua sent-ho, que portava... espectacles de certa envergadura. El que tenia d'avantatge i de desavantatge que fos l'únic és que havies de fer de tot, en el sentit de que havies agafat tota la gamma, perquè, clar, el que es preveia és que el dia que hi haguessin més espais s'especialitzarien. Llavors, uns farien el petit format, els altres potser farien més coses tipus dansa, altres farien les coses més de gran espectacle. Can Ventosa havia de fer-ho tot. Per tant, igual fèiem des de l'espectacle petit, des dels monòlegs, des de l'espectacle quasi de teatre de carrer, passant per la dansa, passant per la música, passant per les orquestres, passant per les grans produccions. I això era alhora la grandesa i la misèria, no? De programar un espai com aquest.
Can Ventosa, antiga fàbrica de calces i calcetins, esdevingué un centre municipal amb usos culturals a Eivissa, tal i com ho farà la fàbrica Ramis d'Inca a Mallorca. En aquest cas, des de l'empresa privada, construïda cap a 1920 i dedicada a la indústria tèxtil, passaria a treballar la pell als anys 60 fins al seu tancament. Així ens ho relata el cronista oficial d'Inca, Biel Pieres.
Que era aquesta fàbrica, que era una fàbrica de pell, jaquetes, pantalons, carteres, i don Toni Ramis Tortella el va convertir a lo que era de teixit, ho va convertir en una fàbrica de pell. I en Joan, el net de don Toni, el va reconvertir en un lloc cultural, una zona cultural espaiosa i agradable.
L'actual propietari, Joan Ramis, va decidir rehabilitar la fàbrica el 2016, conservant la seva estructura per crear un centre d'esdeveniments amb espais multifuncionals.
El primer que va començar a anar malament va ser el bar-restaurant, no? Que és aquí que veus que en el final del 16 ja vàrem discontinuar. I el que vàrem fer és ho vàrem llogar. I això és molt senzill. Aquí simplement, quan veus aquí, diu zapatero a tus zapatos. Si no en saps d'una cosa, no t'hi fiquis, no? I ho vàrem aprendre ben ràpid, no? Després tenim la part de cultura, formació i coworking. El primer que va començar a fallar va ser la formació. I la formació falla, en realitat, doncs perquè el mercat és molt petit. No hi ha un mercat de formació, són tot d'Inca. I el que va passar és que en el final del 17 la formació ja se va descontinuar. Després, si agafem, per exemple, la part de cultura i la part del coworking, va aguantar bastant d'anys, sí? Però cap al 19 també vàrem veure que no donava més, diguéssim, no? Se segueixen fent actes culturals, però no de forma sistemàtica, com se feien abans, no? I aquí el que passava és que en realitat teníem pocs recursos. Per fer aquestes activitats necessites recursos, i el mateix negoci, com a emprenedor social, pues no generava el suficient. I què fas? Pues si no genera el suficient, pues un aprenentatge és que primer has de generar, si vols ser com Amancio Ortega, pues primer de generar i després ja donaràs dobbes, no? I aquí no m'ha pres això, primer de generar, no? I l'únic que han generat és amb esdeveniments, fires i congressos. Doncs esdeveniments, fires i congressos sí que s'ha consolidat, sí? Després veurem fotos, veurem que s'han fet moltes fires, congressos i esdeveniments, i el que tenim és que hem arribat fins l'any 2020, i com a anècdota te diré que en el febrer del 20, just antes de l'estat d'alarma, vaig reunir a tota la gent que feia aquí, els vaig dir, enguany per primera vegada tindrem beneficis i farem un augment de sou, i això era el febrer del 20. Imagina't, el març se va aturar tot. Per tant, s'havia consolidat, s'atura tot el 2020 en la pandèmia, i després és un gran interrogant. Què passarà després? Tornarem a arrencar? Ara estem a Suzi, de fet, com a empreses de turisme, diguéssim. No?
Ramis ens manifestà el seu neguit a principi d'any.
I en aquests moments ens trobem a l'inici de l'any 21 i, clar, ens trobem que aquesta activitat, que és la que genera recursos i que és fonamental per a aquesta fàbrica, doncs estava consolidada. I ara què tenim? Doncs un moment d'incertesa. Ara estem aguantant, però si això dura més, doncs entrarem a la UCI, a la unitat de cuidados intensivos, com a empresa, no? I no sabem què passarà cap endavant. Per tant, és un moment d'incertesa i, d'alguna forma, doncs, o això tornarà a arrencar, o bé haurem d'imaginar altres usos en el futur, inclús altres titularitats. Imaginant que això com a iniciativa privada doncs, ha tingut un punt on no s'ha pogut continuar més i potser passa a una titularitat pública, per exemple, i acaba sent un centre cultural o acaba sent un gran caixafòrum, d'alguna forma, i que és un edifici que aquest tipus d'ús pot seria perfectament assolible, no? I, per tant, entrem en aquest període d'incertesa esperant que les coses s'arreglin també aviat.
Situada a la Gran Via Colom d'Inca, el cronista oficial d'Inca, Biel Pieres, ens recorda com eren els voltants de la fàbrica Ramis.
Bueno, això és una zona industrial. Aquí hi havia molt de sabaters, hi havia teixidors, i tot a la banda de la meva dreta hi havia una gran clínica. Hi havia gent que feia que curtia la pell. Hi havia curtidors, hi havia fàbrica de Can Pujol, hi havia unes ferreries impressionants, però també aquesta via era una via ràpida per sortir d'Inca i per entrar.
Pieres resumeix així el passat industrial d'Inca.
Tant la indústria sabatera, ja a final del segle XIX, se va menjar totes les indústries. I com més sabaters hi havia, manco teixidors, manco que feien ceràmica, i és acabada la sabata, no m'ho he volgut reconvertir. Què passarà? No ho sé. Tornant a obrir fàbriques, no ho crec. Però una indústria sempre se menja l'altra. Una indústria poderosa, així com una cultura importantíssima, se pot menjar una cultura més inferior, i en la indústria ben igual. La indústria que ha guanyat, la indústria del món del turisme, perquè és més fàcil, és més còmode i se guanyava més que fent sabates.
Deixam el Reguer per pujar fins a la Serra de Tramuntana, a Solla, visitam l'artista Toni de Cúber en una antiga fàbrica on hi va establir un taller de gravat i durant uns anys una sala d'exposicions.
Però això era la fàbrica de Can Puy de Sabó, això és el que la coneix la gent, perquè aquí feien sabó d'oli d'oliva, el reciclaven, el resta de les tafones. Aquí tornaven a treure oli i a partir d'aquí feien sabó. Sabó fluix, sabó de sosa, sabó de potassa. I després va ser fàbrica de teixits, també. Fins als anys, no sé, fins als anys 70. O... I feien teixits i sabó en el mateix temps. Aquest sabó encara el segueixen fent a ciutat. Fins l'any 80 en feien de sabó, me pareix. Aquí. I és... La fàbrica, ara jo tinc una part i l'he convertida una mica, més o menys igual, tota l'estructura l'he convertida en taller.
Toni ens parla de la seva arribada a Can Puig des del porxo ple d'ormatges i objectes curiosos.
Jo vaig venir aquí que llogaven locals, que encara funcionava la fàbrica de sabó. Els teixits ja havien tancat-me, perquè era l'any 76. I me llogaren un tros, un espai, que ells havien anat deixant perquè ja la fàbrica i teixit ja no marxava. I després, als anys 80, se va vendre la fàbrica, no sé si era 85, per allà, i se va dividir en tres parts, i jo tenia la part del mig, que era la que feien els teixits, realment. Hi havia els talars a baix, i la banda de dalt hi havia els ordidors, les depenedores... I després hi havia altres parts que tenien, la tintoreria i tot això. Aquest espai d'aquí més que res l'empleaven com una part de sabó, saps? Aquesta porxada d'aquí.
L'any 1988 comencen la feina de taller i muntatge d'exposicions juntament amb un company, també artista, Jaume Pinya. La idea era exposar el que es produïa al taller de gravat i després anar convidant a creadors i creadores. I varen passar, entre d'altres, Rafael Joan, Nyaco Febrer, Moix Sila i, des de 1992, un dels renovadors estatals de la pintura dels anys 80, com Miguel Ángel Campano, que hi treballà amb assiduïtat. Toni ens mostra publicacions i catàlegs editats a Can Puig, a més d'algunes fotografies de tota aquella activitat.
Bé, aquí començàrem, a part de ser taller, començàrem amb en Jaume Pinya l'any 88 a fer la primera exposició. I fins ara, fins al 2019, hem anat fent coses, qualque any en feien moltes i després... I moltes vegades el que fèiem era... O si idea també era com es posava el que se generava aquí. Saps? Gravats o... Com a dar la importància en el lloc on se fa feina i després mostrar l'obra. Era un poc aquesta idea. I després anàvem convidant gent, pintors i artistes que vivien a Solla o passaven per aquí o de per tot, vull dir que no... I fèiem bastantes col·lectives.
La fàbrica Ramis, Can Ventosa i Can Puig són només tres exemples diferents de recuperacions de fàbriques, però quina consideració general tenim sobre el nostre patrimoni industrial? Parlam sobre aquesta qüestió amb el doctor en Història i professor d'Economia Aplicada de la UIP, Ramon Molina.
No hi ha una consciència realment de que se trati d'un bé a protegir. Per exemple, quan se trata de protegir una capelleta o quan se trata de protegir un palau nobiliari, tothom se mobilitza, tothom protesta, tothom fa escrits si ho toquen. Quan se trata d'una instal·lació industrial, un pont, un viaducte, una fàbrica, una màquina, pràcticament molt poca gent respon. Ara vos poso un exemple. En el Port Itxal hi havia l'antiga petrolera de Can Sales, una fàbrica enorme que fabricava sabó, destilava petroli, etc. I juntament a la fàbrica un conjunt de vivendes que va construir en Sales pels seus treballadors que formaven el que diríem una colònia industrial. Un dels poquíssims exemples de colònia industrial que teníem a Mallorca. Bé, idò, va desaparèixer, varen tirar el 90% de les cases, queden dues o tres casetes de la que era l'antiga colònia industrial, i ningú ha protestat davant d'això. De tal manera que això em fa pensar que li donen molt poca importància a la nostra tradició.
A d'altres països podem observar com les rehabilitacions de fàbriques per acollir infraestructures culturals són una realitat i funcionen. D'on ve aquesta tendència de transformar les antigues fàbriques en moderns centres culturals?
Bueno, això té el seu origen bàsicament a països, sobretot a Anglaterra, i un poc amb Alemanya, però clar, la diferència entre Anglaterra i Alemanya, que han destinat una part important del seu antic patrimoni industrial a usos culturals, és que ells tenen moltíssimes fàbriques, ells tenien moltíssimes indústries, de tal manera que ha estat possible compaginar les dues coses. La recuperació i la pervivència d'una memòria industrial, sobretot a Anglaterra, que pràcticament ja és un país desindustrialitzat completament, però que té cura del seu passat industrial, ho conserva, ho protegeix. Però aquí, que teníem tan poca cosa, el poc que teníem ho varen arrasar completament. I això és el que, a meu entendre, és imperdonable per una societat civilitzada com pretenem ser.
Ramon Molina justifica la transformació del patrimoni industrial reconvertit per a usos culturals en indrets on la industrialització ha deixat un teixit de nombroses fàbriques que ja no funcionen i, en molts casos, algunes d'elles revaloritzen el seu ús passat sense esborrar-ne la història en centres d'interpretació que fan entenedor els processos històrics i amb recorreguts que esdevenen turístics per a mostrar el funcionament de les factories, les particularitats de la producció, la maquinària utilitzada en cada cas, les dinàmiques de feina i els productes resultants. L'abandonament de moltes instal·lacions industrials ha causat la decadència d'algunes ciutats com Detroit, però també ha proporcionat l'oportunitat de renovar àmplies zones urbanes, com en el cas de Bilbao. Des del punt de vista intel·lectual, ha generat un camp d'estudi relativament recent, el de l'arqueologia industrial, que també és una oportunitat per a la revalorització, la conservació i la recuperació del patrimoni industrial i, amb ell, d'una part important de la memòria històrica de les comunitats on aquestes instal·lacions es van desenvolupar. En els casos de països en zones altament industrialitzades durant la segona revolució industrial i abandonades després, ha aparegut el concepte de les fàbriques de creació. Què és exactament una fàbrica de creació? Tot i ser de difícil definició perquè hi ha tipologies diverses, segons un estudi realitzat per l'Observatori Basc de la Cultura el 2010, les fàbriques de creació serien un dels principals laboratoris creatius de les ciutats que les posen en marxa antics edificis com a part important de la investigació artística i de la producció cultural, ja que l'arquitectura diàfana, sense interrupcions ni fragmentació de l'espai, afavoreix el desenvolupament per a diverses disciplines artístiques. Són ideals pels grups i persones que necessiten assajar o que es dediquen, per exemple, a les arts visuals, a la música, al teatre, les arts escèniques, com també a la dansa, la coreografia, el circ o d'altres formats on l'experimentació hi és present, com la literatura o l'audiovisual. Segons el comissari d'art i investigador Martí Manent, les fàbriques de creació basculen entre el centre d'art i un espai per a la investigació i el desenvolupament. La confluència d'objectius diversos obliga, en aquests casos, a replantejar el sentit de la institució cultural, així com els seus temps i modes d'anàlisi. És de vital importància plantejar per endavant quin model de fàbrica de creació vol dur-se a terme per arribar a uns resultats adequats. Per pensar que és una fàbrica de creació, es pot posar la mirada en els projectes vinculats a la xarxa europea de centres culturals independents, coneguda com la Trans-Europe Halls o l'associació Art Factories, i d'aquí anar a cercar altres models que es defineixen a si mateixos com a fàbriques de la cultura o de la creació a través dels seus webs. Després podem ampliar la mirada recollint espais transdisciplinars que juguen un paper important a l'expressivitat creativa local. Antigues fàbriques de cervesa, de motors, de tabac, de tèxtils, de locomotores, drassanes o escorxadors que han deixat de funcionar per una raó o per una altra. El que tenen en comú és que un dia van aturar perquè potser van deixar de representar el model econòmic i polític normatiu i hegemònic a la seva localitat i van ser abandonats. Fins que bé per voluntat de les polítiques culturals públiques a través de col·lectius o del mateix barri decideixen apropiar-se d'aquests contenidors i donar-li vida, ressuscitar-los. Potser pocs equipaments culturals representen tan bé el canvi d'una societat industrial a una altra de serveis com les fàbriques. Efectivament, les fàbriques de creació ofereixen un espai dirigit als col·lectius i artistes que necessiten un primer suport per desenvolupar els seus projectes. En tant que incubadores de creació, les fàbriques són especialment receptives a l'experimentació relativa als nous llenguatges o al diàleg entre disciplines. Moltes s'han convertit en centres d'investigació al voltant de les noves tecnologies i tot el que és digital, uns laboratoris on es proven les possibilitats existents en aquest terreny. En definitiva, han esdevingut els espais de la R+D+I cultural més puntera, que traduït seria la recerca, el desenvolupament i la innovació de darrera generació. Segur que molts i moltes ja vos han vengut al cap alguns exemples dels que tenim més propers, com la Fabra i Coats a Barcelona o Matadero a Madrid, però n'hi ha molts més i els models de tots aquests centres solen venir del nord d'Europa.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Coneixeu aquesta música? En efecte, amics, és la tocata i fuga en re menor de Johann Sebastian Bach, una de les músiques que han sonat aquí, a IB3 Ràdio, a la Ruta d'Orfeu. I com Bach, i com la tocata i fuga, Beethoven, Mozart, Shostakovich, Brahms... Músiques d'aquí, músiques d'arreu del món, cada diumenge, a les 10 del vespre. La Ruta d'Orfeu, IB3 Ràdio. No vos ho podeu perdre.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Hi ha tres models de referència principals que venen de tres països fortament industrialitzats, com són el bressol de la revolució industrial a Anglaterra, però també a Alemanya i França. El model anglès es caracteritza per un procés de constitució bottom-up, fruit de l'agregació d'iniciatives que, sorgides des de la base, aconsegueixen amb el pas dels anys un cert reconeixement públic. Mitjançant fundacions que reben algun tipus de suport públic, es gestionen espais que cerquen una part important del finançament dels seus projectes per mitjà del lloguer d'espais. Un exemple d'aquest tipus d'espai és l'Art Seymin, al centre de Londres, dedicat a les arts escèniques. El model alemany és divers. No n'hi ha un d'únic pel que fa a les anomenades fàbriques de creació, sinó que se'n dibuixen dos. Val a dir que Alemanya és un dels països europeus on és possible trobar més experiències d'aquest tipus, ja que es tracta d'un territori amb molts espais que han quedat lliures, juntament amb uns preus de lloguer baixos i una administració pública que en general està poc intervencionista en aquest àmbit. En els anys 70 del passat segle XX hi hagués espais inicialment ocupats il·legalment situats a antigues fàbriques industrials abandonades que reclamaven el reconeixement públic i l'obtendran passant a ser de titularitat pública però mantenint una gestió associativa. En l'actualitat s'han generat nous espais a través de la constitució d'empreses que els gestionen aplicant models de sostenibilitat econòmica amb poca aportació municipal i formes alternatives de finançament que tenen un exemple a l'edifici del Radial System ubicat al centre de Berlín entre els barris de Friedrichshain, Mitte i Kreuzberg.
Thank you.
El model francès es caracteritza principalment per una forta intervenció pública que sustenta iniciatives repartides per tot el territori, com la Friche, la Belle de Mai a Marsella, per donar resposta a la necessitat de dotar d'espais per a l'assaig i la creació a les companyies teatrals. Si ens fixam en el que tenim més a prop, l'experiència estatal en l'àmbit de les fàbriques de creació és relativament curta i recent, ja situada en els primers anys del segle XXI. Per això s'han anat desenvolupant iniciatives diferents, bàsicament promogudes des de les administracions locals. Es tracta, doncs, d'un model que combina característiques del model francès amb una forta intervenció pública, amb aspectes del model alemany més primigeni, amb una titularitat pública, però amb la gestió feta per entitats, col·lectius o associacions sectorials. Un exemple destacat és Matadero, a Madrid, un gran espai de més de 180.000 metres quadrats que deixa l'antic escorxador, concebut com a laboratori per a l'experimentació i la construcció de noves fórmules multidisciplinars, que recull un centre de creació contemporània, la Casa del Lector i la Cineteca, entre d'altres moltes iniciatives que inclou també, des d'enguany, el Centre de Cultura Digital i Participativa Media Lab. A Barcelona hi trobam la xarxa de fàbriques de creació que reuneix 8 centres com Fabricoats, Hangar o l'Escocesa i Calestruc a Sabadell o també l'exemple de Tabacalera a Donosti. Per què aquesta focalització i quin és l'interès en els espais fabrils? Segurament la versatilitat dels espais que en permet l'ús per a múltiples i diferents activitats. El projecte de les fàbriques de creació neix de la necessitat que expressen artistes i col·lectius de les ciutats de disposar d'espais per a crear i assetjar. Ens trobam en una època de lloguers urbans amb preus molt alts i, en alguns casos, amb una pèrdua successiva d'espais fabrils grans en desús. Aquests espais donarien un nou ús a antics centres fabrils abandonats que aprofitarien les possibilitats que ofereixen. En primer lloc, pels preus baixos d'infraestructures sovint abandonades i de difícil reconversió arquitectònica per a un nou ús industrial en entorns urbans. En segon lloc, per les característiques físiques dels espais, que són amplis i diàfans, amb poques hipoteques estructurals fixes que impedeixin adaptar-se a unes necessitats canviants. com és l'arquitectura de les fàbriques i què les fa tan atractives per a tots els col·lectius de creadors i creadores. L'ús avançat i experimentals dels materials moderns i els mètodes de construcció sorgits del fenomen maquinista produïts industrialment permet disposar d'espais diàfans, grans ambients ben il·luminats des de l'exterior, grans finestres resistents a pressions i vibracions. L'arquitectura de ferro i formigó permet un gran esquelet portant que donarà lloc a grans espais. Pensem en els exemples de Can Ventosa, Vila, que avui només en coneixem per la fotografia i documentació de l'època. El cas de la fàbrica Ramis d'Inca no deixa espai a la imaginació perquè d'una sola mirada podem intuir com era llavors la vida i la feina allà i ben com és avui amb el seu canvi d'ús. Igualment que Can Puig, a Solla, antiga factoria de sabó i teixit. Però quin és el paper d'aquestes fàbriques de producció cultural? El doctor en Història de l'Art, Jesús Carrillo, en un article titulat «Les noves fàbriques de la cultura, els llocs de la creació i la producció cultural a l'Espanya contemporània», ens planteja les qüestions següents. Són aquestes fàbriques catalitzadores de la intrínseca potència cultural d'una col·lectivitat o són tan sols disseminadores d'un model social que es pretén constituir en hegemònic? Són resposta a les demandes reals d'una societat en transformació o són simples simulacres al servei de falsos interessos? Són ferment de cohesió i inclusió o són operadors d'espionatge social? Segons Carrillo, qualsevol resposta haurà d'alertar de la tradició d'instrumentalització de la cultura en la nostra història recent, així com la verticalitat institucional en què normalment s'ha produït la implementació de les polítiques culturals. Afegiríem, a més, aquesta tendència a la multiplicació de models que en un context i trajectòria determinada tenen sentit, però que no se sustenta en el mateix format en altres llocs, condicions o pràctiques. Aquí sorgeix el dubte si la transformació d'una fàbrica obeeix a una demanda social de la comunitat artística o de la d'un barri que necessita ser dotat d'un espai de reunió o de feina, o si les polítiques culturals cerquen generar contenidors sense contingut de manera efectista o si bé intenten utilitzar la cultura de manera subtil per fer un rentat de cara a determinades zones de les ciutats mitjançant l'efecte blanquejador dels artistes que voluntària o involuntàriament contribuiran a la gentrificació del barri en troba la fàbrica. Cal demanar-se en quin sentit pensam que aquestes noves fàbriques que avui produeixen art transformen la ciutat i com. I cal fer-se la pregunta de com no esborrar per sempre l'empremta del passat industrial, de com fer-la present i no deixar-la en el calaix de la memòria dels qui ens precediren.
It's gonna hold me.
i és que ens queda molt passat per davant, molt passat per descobrir en un espai indeterminat de la memòria, memòria d'un passat, sí, però ubicada en un present complex o en un temps per venir encara. Hem oblidat molt ràpidament l'herència industrial de les illes. És difícil saber què hauria passat si el desenvolupament industrial dels inicis del segle XX hagués estat paral·lel al del turisme, si hagués estat possible un pla de reconversió i modernització de les fàbriques tèxtils o de les de sabates, per exemple. Actualment, tot i el control de la Covid-19 i l'aixecament progressiu de les restriccions, l'economia sembla repuntar, però la pandèmia ha deixat més clar que mai que el model econòmic de Balears depèn exclusivament del turisme. El 2020, l'arribada de turistes estrangers es va desplomar un 87,4%, amb 1,7 milions en total, enfront dels 13,6 de la temporada anterior. La despesa turística va registrar una caiguda rècord, un 87,6%, ja que va passar de 14.878 milions a 1.837 milions, segons les dades estadístiques d'EGATUR, l'estadística mensual de despesa turística, i Frontur, que analitza els moviments. Ens queda molt passat per davant. És una reflexió sobre el recent passat industrial de les illes, un recull de veus que des del present ens ajuda a reconstruir la història de les anomenades grans catedrals de la modernitat, que són les fàbriques. Avui es debaten entre la reconversió en nous usos majoritàriament culturals i l'oblit.